Bona nit, són les 9.
No ho sé, amb Montse Martí.
Benvinguts al No ho sé. Tant si heu sopat com si no, heu de saber que s'estavella un avió al nord de Moscou i entre la llista dels 10 passatgers que hi haurien mort hi ha el cap del grup paramilitar Wagner i Yevgeny Prigozhin, qui va ser durant hores l'enemic número 1 de Vladimir Putin. Prigozhin es dirigia a Sant Petersburg quan l'avió ha tingut l'accident. Ho hem sabut fa poca estona. El cap del grup Wagner estaria entre els passatgers de l'avió privat que s'ha estavellat aquesta vespre al nord de Moscou, en concret a la regió russa de Tàver. Ho assegura l'Agència Federal de Transport Aeri, tot i que a aquesta hora encara no es confirma la seva mort. El Ministeri d'Emergències assegura que han mort, però, els 10 passatgers de l'avió, entre els quals 3 tripulants, però no en dona més detalls. Yevgeny Prigozhin va liderar la revolta dels mercenaris el 23 de juny, que va fer planar el fantasma de la guerra civil sobre Rússia.
Atenció que hi ha en marxa una possible rebel·lió armada del grup paramilitar Wagner contra el Kremlin a Rússia. Ha començat aquesta matinada després que el cap dels mercenaris, Yevgeny Prigozhin, ha publicat un vídeo
acusant el Ministeri de Defensa. En Xavi Bundó, aquest era el moment en què RAC1, en Xavi Bundó, explicava l'inici d'aquesta revolta que podia canviar el curs no només de la guerra ucraïna, sinó també el joc de forces mundial. El cap de Wagner advertia així Rússia.
El comandament del grup Wagner ha pres una decisió. Aturarem el mal provocat pel lideratge militar del país. L'autoritat presidencial, el govern i els altres departaments continuaran funcionant com abans. Només ens ocuparem d'aquells que destrueixen els soldats russos i després tornarem a la primera línia de guerra.
Yevgeny Prigozhin va aturar la rebel·lió quan els tancs eren ja a només 200 quilòmetres de Moscou. Repassem aquell episodi en aquest reportatge.
По поводу предательства Родины.
La nit del 23 de juny comença a circular aquest vídeo per canals de Telegram associats al grup Wagner, on apareix el seu líder, Yevgeny Prigozhin, acusant obertament el ministre de Defensa rus d'haver bombardejat amb míssils i matat desenes dels seus soldats. En aquest mateix vídeo, el líder dels Wagner declarava la guerra al lideratge militar de Moscou. Aquella mateixa nit i durant la matinada següent, l'exèrcit de Prigozhin creuava la frontera entre Ucraïna i Rússia. De seguida es comencen a difondre vídeos de tancs dels Wagner ja en territori rus. A 8:15 del 24 de juny, el mateix Prigozhin declara que té sota control la cúpula militar de Rostov del Don, una ciutat de prop d'un milió d'habitants, des d'on habitualment l'exèrcit rus dirigeix les operacions contra Ucraïna.
Estem a la seu de l'estat major de Rostov. Són 8:15 del matí a Moscou. Controlem totes les instal·lacions militars, inclòs l'aeroport.
Aeròdrom, agro.
Hem pogut comprovar que ens han enganyat. Les pèrdues russes a Ucraïna són 3 o 4 vegades més grans que les que diu l'alt comandament rus.
Immediatament, Moscou declara un dispositiu antiterrorista a tota la regió i el Servei Federal de Seguretat del Kremlin obre un cas penal contra Yevgeny Prigozhin i n'ordena la detenció. Aquell matí, el president Vladimir Putin compareix per fer la primera valoració sobre la rebel·lió i acusa el grup Wagner de traïdor.
En aquesta batalla es decideix el destí del nostre poble. Cal la unitat de totes les forces, unitat, consolidació i responsabilitat. Cal deixar de costat tot el que ens debilita, qualsevol conflicte que els nostres enemics externs puguin aprofitar per debilitar-nos des de dins. Les accions que divideixen la nostra unitat són apostàsia del nostre poble. És una punyalada per l'esquena del nostre país i el nostre poble per part dels nostres camarades que ara lluiten al front.
Ja a la tarda, després de la mediació del president de Bielorússia, Alexander Lukashenko, els Wagner van accedir a fer mitja volta quan eren a uns 200 quilòmetres de la capital russa. 2 dies després, el seu líder justificava la reculada quan ja estava suposadament exiliat a Bielorússia.
Era evident que en aquest moment es vessaria molta sang. Per tant, vam considerar que la manifestació del que anàvem a fer era suficient i vam decidir donar mitja volta per 2 motius. El primer factor era que no volíem vessar sang russa i el segon, que anàvem a manifestar la nostra protesta i no a derrocar el govern del país.
I a partir d'aquest episodi es va perdre la pista de Prigozhin fins que hi va reaparèixer de nou en un vídeo on assegurava que es trobava a l'Àfrica reclutant nous mercenaris.
A aquesta hora ja circulen, de fet, les primeres imatges de l'avió estavellat en flames. Pendents, doncs, d'aquesta informació que hem sabut aquest vespre, qualsevol novetat us l'explicarem aquí al 9C. Les 9 i 5, l'intent d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo serà el 26 i 27 de setembre. La presidenta del Congrés ja ha marcat els dies en vermell al calendari. En cas de repetició electoral, les eleccions no cauran per Nadal, sinó just després, el 14 de gener. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ja ha posat data al ple que es farà d'aquí a un mes. Núñez Feijóo provarà la investidura, tot i que es dona per fet que serà fallida perquè només pot tirar endavant amb l'abstenció del PNB, i els bascos ja han dit que no, i que no canviaran d'opinió. Sigui com sigui, que el ple d'investidura es faci a final de mes dona marge al candidat del PP per negociar els 4 diputats que li falten per la majoria absoluta. I de retruc també fa que, en cas de repetició electoral, ho dèiem, no caigui en plenes festes de Nadal. Armengol ho anunciava aquest migdia.
Considero que con esta fecha se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas con los representantes de las diferentes formaciones políticas. Teniendo en cuenta que la media del tiempo transcurrido en las pasadas legislaturas fue de aproximadamente un mes, la convocatoria prevista para este 26 de septiembre supone que se hayan transcurrido 35 días desde que Su Majestad el Rey le propuso hasta el debate.
Amb la data marcada al calendari, tant el PP com el PSOE ja comencen a moure per fitxa per aconseguir suports. Els populars tenen entre cella i cella aconseguir l'abstenció del PNB i els socialistes insisteixen que la investidura de Feijóo serà un fracàs i que no hi té res a fer. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Roger Perciba.
El Partit Popular, descartat el sí del PNB, volen convèncer els bascos perquè s'abstinguin a la segona votació, on ja val la majoria simple. Cuca Gamarra, Antena 3, exclou això sí a Bildu de les converses i Elías Bendo de la SER diu que parlaran amb tots, inclòs Junts per Catalunya.
Convocaremos a los grupos, parlamentarios dentro del marco parlamentario que es el que es. Evidentemente, ahí hay un partido político como es Bildu, que es para nosotros sí que es una línea roja.
Yo creo que Junts, en este caso, yo creo que es complicada las conversaciones con el Partido Popular, pero insisto, nosotros tenemos que tener la capacidad de hablar todo lo que esté dentro de los márgenes de la Constitución. ¿No?
El PSOE diu que tot plegat és una pèrdua de temps, un mes perdut, diuen, perquè els populars només volen que es repeteixin les eleccions. Pachi López a la SER.
Esto no lo van a conseguir de ninguna manera. Esto es pues una estrategia, supongo, para ver si consiguen el objetivo que tienen detrás, que es la repetición de las elecciones.
Va ser amb la primera votació d'investidura el 27 de setembre. Si les eleccions s'haguessin de repetir, es farien el 14 de gener.
Mentrestant, Roger, tant el PSOE com Sumar ja han començat a fer passos per acostar-se a Esquerra i Junts per Catalunya. El primer ja l'han fet avui, permetent que els partits independentistes tinguin grup propi al Congrés. El PSOE cedirà 2 diputats a Junts per Catalunya i Sumar en deixarà 2 a Esquerra.
Sí, i tenir grup propi marca la diferència en molts aspectes. La més evident és la visibilitat dels diputats, que si no haurien d'estar integrats al grup mixt, però sobretot permet actuar amb independència a debats i comissions sense haver de compartir temps i recursos amb diputats d'altres partits. Amb el grup al Congrés, Esquerra i Junts podran fer les seves pròpies preguntes a les sessions de control al govern, formar part de la Diputació Permanent del Congrés i de la Junta de Portaveus, tenir representants a les comissions d'investigació i disposar de més temps a les intervencions de l'hemicicle. I, per descomptat, els diners. El Congrés subvenciona mensualment cada grup amb 30.000 euros i 1.746 euros per cada diputat. En el cas de Junts i Esquerra, amb 7 diputats cada grup, el pressupost que rebran serà de 42.569 euros i 84 cèntims al mes.
Doncs precisament avui Sumar ha dit obertament que cal parlar d'amnistia. La seva portaveu al Congrés, Marta Lois, diu que sense por han de negociar una amnistia pels independentistes. Ho deia Televisió Espanyola.
En Europa hay muchos países que iniciaron procesos de leyes de amnistía que fueron exitosas y creo que no tenemos que tener miedo a ese trabajo, a un encaje institucional, pero que permita avanzar. Estamos en un momento, en una oportunidad histórica para avanzar en nuestra democracia y, por lo tanto, para resolver desde la política los conflictos políticos.
I és que tant per Junts per Catalunya com per Esquerra l'amnistia és una línia vermella. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha deixat clar que serà un punt clau en la negociació. Ho ha dit en la clausura de la Universitat Catalana d'Estiu. Enviat especial de RAC1 a Prada, Ferran Dalmau, bona nit.
Bona nit. Esquerra s'enroca en l'amnistia com a punt clau de la negociació amb el PSOE, però dona a entendre que serà més flexible amb el referèndum. Tot i que la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, diu que les negociacions amb els socialistes han de passar per les dues carpetes, l'amnistia i l'autodeterminació, fa un matís força clar entre les dues. Parla d'amnistia clarament com una línia vermella i, en canvi, quan fa referència al referèndum, en parla com una carpeta per obrir.
Tenim una línia vermella que és l'amnistia. L'amnistia pels milers de persones represaliades i, en aquest sentit, aquí ens mantenim. I per altra banda hi ha una altra carpeta, que és l'autodeterminació. També ho hem dit en els darrers temps.
Fins a tres vegades ha fet la distinció. Vilagrà també manté la mà estesa junts. Es diu que plegats podran negociar millor.
El 23 d'agost de 2023, avui s'ha convertit en un altre dia històric per la humanitat. L'Índia s'ha convertit en el quart país en aterrar la Lluna i el primer a fer-ho al pol sud del satèl·lit. És una fita que han aconseguit avui, poc després de 2:45 de la tarda, i que el centre de comandament de la missió espacial han celebrat així.
Sí, ha. Aap apne screen pe dekh sakte hain ki hum lander module.
És el moment en què el mòdul que han enviat a la Lluna aterrava i esclatava l'eufòria. Durant les properes dues setmanes, el robot que hi havia dins recollirà mostres de la Lluna i en farà fotos de la superfície. El primer ministre de l'Índia ha dit que la fita no és només del país, sinó de tot el món.
India's successful moon mission.
L'èxit de la missió Índia no només és de l'Índia. Aquest enfocament humà que representem fa que us convidem universalment a la nostra missió lunar. Aquest èxit pertany a tota la humanitat i ajudarà les missions a la Lluna d'altres països en el futur.
By other countries in the future.
L'objectiu principal de l'Índia durant les properes dues setmanes serà aconseguir detalls de l'aigua que hi ha en aquesta zona de la Lluna. Més detalls, Joel Penya.
El divulgador científic Joan Anton Català ha explicat al Versió RAC1 que entendre de què està fet el gel que hi ha a la Lluna serà clau per futures missions.
Les anàlisis que podrà fer realment de la superfície, de la composició de la superfície del pol sud de la Lluna, amb la confirmació això de que hi hagi aigua i que aquesta aigua algun dia pogués ser explotable.
I diu que això és un pas més en una nova carrera espacial que pronostica que lideraran els Estats Units i la Xina.
S'obre també una cursa que és a veure qui posa els primers humans sobre la Lluna. Sembla que seran els Estats Units. La seva voluntat és retornar els humans al pol sud, justament, de la Lluna l'any 2025, i la Xina cap al 2030, sense precisar ni el lloc ni l'any.
L'èxit de l'Índia, a més, ha arribat una setmana després que la missió espacial russa, que havia d'arribar a la mateixa àrea, estavellés contra la superfície de la Lluna.
Un altre cop a la Terra. Aquesta tarda a Catalunya hem superat el pic de l'onada de calor que ens acompanya des de dissabte. Per cinquè dia consecutiu, bona part de l'interior del país ha arribat als 40 graus, però a l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, el termòmetre ha fregat als 44. Una temperatura mai vista fins ara en aquest observatori, que té 119 anys de dades. Martí Oliveres, bona nit.
Bona nit.
La calor ha tornat a ser extrema i fins i tot més que ahir.
Sí, moltes temperatures, ho deies, per sobre dels 40 graus, 41 a la Vilella Baixa, al Priorat, a Gandesa, Banyoles, Arbeca, Les Garrigues, 42, Espolla, Girona. En alguns barris de Girona, fins i tot 43 graus, al cas del barri Vell, i aquests 44 graus sense precedents a l'Observatori de l'Ebre. Aquesta calor molt forta, acompanyada de xafogó, i també a la costa s'ha disparat la temperatura en alguns moments, amb 39 graus de màxima a Llançà i pràcticament també 39 a l'Observatori Fabra de Barcelona. Déu-n'hi-do.
Molta calor de dia i de nit, també.
Sí, encarem una nit molt complicada, aquesta, la que ens ve. Per tant, paciència, costarà agafar el son amb aquestes temperatures que marquen 30 graus encara aquesta hora a moltes comarques, i fins i tot més de 35 graus ara encara a les comarques del Pla de Lleida. O sigui que serà una nit al principi roent i després tòrrida quan baixem d'aquests 30 graus, però a la mitjanit encara podríem estar al voltant de 30, amb xafogó pesada a la costa, i només al Pirineu, on ha acabat plovent, doncs mira, aquí sí que haurà refrescat una mica. Tenim tempestes encara actives cap a la vall d'avui, sobretot a l'Alta Ribagorça, que han deixat cap al Solsonès, a punts de l'Alt Urgell, dels Pallars. Ha plogut amb ganes, més de 50 litres per metre quadrat a Sant Llorenç de Morunys, però també una calamarsada important a les valls d'Àneu, a Borén. S'han d'anar repetint aquestes tronades i tot plegat, doncs, ja obrirà les portes a començar a baixar pel que fa a la temperatura els pròxims dies. O sigui que el pitjor podem dir que ja ha passat, però paciència, perquè demà venim de molt amunt, respirarem una mica més bé, passarem de 42-43 doncs amb més 38-40 i normalitzarem ja la situació a partir del cap de setmana, quan haurem d'estar pendents també de les tempestes que seran generals i poden ser molt fortes.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
I d'aquí a uns minuts parlarem aquí al No ho sé amb Martí Senserric. Ell és saurí i li volem preguntar si aquestes temperatures tan altes i també la falta de pluja està fent que els costi més trobar aigua, trobar pous d'aigua. Mentrestant, davant d'aquesta calorada que ara comentava en Martí, de dia i de nit, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa un dispositiu amb especial atenció a les persones vulnerables. Durant el dia d'avui s'han desplegat 3 parelles d'informadors que expliquen a aquestes persones sobre el refugi climàtics disponibles. Carles Ballart.
Els informadors també reparteixen gorres, ventalls i cantimplores amb aigua fresca. Ho fan en 70 punts de tota la ciutat. La possible arribada de les nits tòrrides preocupa els professionals. Quan arriba la nit, l'acumulació de calor als domicilis pot ser perillosa per moltes persones. De fet, quan cau el dia, l'acumulació de calor als domicilis pot ser perillosa per moltes persones. Per això, la cap territorial d'Urgències i Emergències Socials, Meche Cuesta, destaca que en alguns casos els ofereixen dormir en refugis climàtics.
Estem posant una mirada d'alerta a moltes persones vulnerables que tenim identificades als domicilis, sobretot, perquè els domicilis són fruit de l'acumulació de la calor diurna, la nit tòrrida és més difícil de sostenir. Llavors també tenim un protocol que fa que en situacions que nosaltres estem valorant a domicili o als companys de serveis socials estem proporcionant ventiladors i valorant fins i tot portar gent a dormir a les nostres dependències.
De fet, hi ha 6.000 persones vulnerables identificades que viuen en cases no ventilades. A 13 d'elles ja les han atès al Centre d'Urgències i Emergències Socials, que és l'únic centre obert les 24 hores del dia.
I Creu Roja demana extremar precaucions i recomana a la població que estigui pendent de la gent gran i de veïns del seu entorn, sobretot de cara a aquesta onada de calor que ve aquests dies. Arran d'això, han llançat aquesta campanya demanant màxima precaució i vigilar les persones vulnerables. De cara a demà, Catalunya continua en perill d'incendi també molt alt. La llista de pobles amb restriccions a la natura continua superant els 500 municipis. Tot i això, n'hi ha 24 que en sortiran. Jordi.
Són principalment del Maresme, entre els quals surt de la llista Mataró, i el Solsonès, entre els quals també hi ha Solsona. En el cas del Maresme, el motiu és que pujarà la humitat a molts municipis i frenarà el perill d'incendi. Pel que fa al Solsonès, el motiu són les pluges que hi ha hagut les últimes tardes. Pel que fa als parcs naturals tancats, continuaran sent els mateixos que des de dilluns. El Montsec, la Baronia de Rialb, el Montsant, el Garraf, el Montmell Marmellà i els Ports, a més de la restricció d'accessos a les Gavarres que des d'avui ha imposat l'Ajuntament de Girona.
I fora de Catalunya, Tenerife cada cop respiren més tranquils. L'evolució de l'incendi és favorable des d'ahir i les feines d'avui donen resultats al sector que encara cremava amb més força. La ministra espanyola de Transició Ecològica, Teresa Rivera, acaba de visitar el centre de comandament d'Arafo, ha lamentat la violència amb què han cremat les flames durant 8 dies i ha recordat la importància de lluitar contra el canvi climàtic. Des de Tenerife, Adrià de les Heres.
Teresa Rivera arriba a Tenerife per passar-hi 2 dies. El seu objectiu és visitar les zones que han cremat i valorar l'impacte ambiental que tindrà aquest foc, que ja calcula que serà. La ministra ha explicat que les característiques violentes del foc tenen a veure amb la crisi climàtica que es viu. Per això demana que cal reforçar la lluita contra aquest fenomen global.
La virulència, la importància d'estos fuegos creciente conforme nos vamos adentrando en escenarios de temperaturas más altas, episodios secos, reducción de lluvia cada vez más frecuentes, desgraciadamente nos recuerda lo importante que es primero luchar contra el cambio climático, pero segundo reforzar la capacidad, la profesionalidad, los medios que nos permitan prevenir, intervenir.
El foc millora amb el pas dels dies. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, s'ha aventurat a dir que demà podrien donar l'incendi per estabilitzat. Ara bé, per l'extinció total del foc, que ja ha cremat 15.000 hectàrees, encara queden molts dies.
Un quart de 10 tocats, els Mossos d'Esquadra investiguen l'origen de l'incendi d'un bungalow on ha mort una nena de només 8 anys, ha passat aquesta matinada en un càmping de Montblanc, a la Conca de Barberà. Tarragona, Esteve Giral.
Sí, Montse, agents de la policia científica ja han inspeccionat el bungalow durant tot el dia i han anat recollint proves. Ara estan a l'espera dels resultats de les proves analítiques per mirar a determinar com ha començat l'incendi a l'interior del bungalow a les 4 de la matinada d'una nit també ben tòrrida a Montblanc. El director del càmping Capfan Montblanc Park, Walid Hanini, en declaracions a Ràdio Montblanc, ha explicat com se n'han adonat de l'inici de les flames.
Hemos tenido un incendio a las 4:30 de la mañana, más o menos. Unos vecinos han escuchado la alarma de antiincendio del mobile home y todo ha sido muy rápido.
El pare i una germana gran han sortit il·lesos, però la germana petita no se l'ha trobat fins que han localitzat el seu cos a dins del bungalow.
Obrim plana cultural. A Disney Plus avui s'estrena una nova entrega dels spin-offs de la Guerra de les Galàxies. És Ashoka.
War is inevitable. One must destroy in order to create.
És un personatge que ja apareix a The Mandalorian i a la sèrie d'animació Clone Wars i l'interpreta l'actriu Rosario Dawson. A la sèrie cal ubicar-se a l'espai-temps on ja ha caigut l'imperi a la galàxia. Ashoka té 8 episodis i de moment se n'han publicat 2. La resta s'aniran afegint a Disney Plus setmanalment i en principi l'últim episodi arribarà el 8 d'octubre. I encara en cinema avui hem sabut que la directora catalana Patricia Font estrenarà la pel·lícula El mestre que va prometre el mar a la Seminci de Valladolid. Això sí, estarà fora de concurs. I els fans del Rolling Stones, agafeu les agendes perquè tot apunta que aquest octubre trauran disc gràcies a unes filtracions del disseny del disc. Es tractaria del primer àlbum de cançons noves que treuen des del 2005, Marc Simon.
Aquesta matinada, l'agència de disseny gràfic del disc ha publicat, en principi, per error, diverses imatges. Al cap d'una estona les ha esborrat, però ja havien arribat a les xarxes socials, on han corregut com la pólvora. Tot apunta que el disc es dirà Hackney Diamonds i, pel que sembla, en un principi, s'havia d'anunciar al setembre. Entre les imatges filtrades n'hi ha una que és l'escriptura de Rolling Stones amb trossos de vidre en un fons amb colors grisos i vermellosos. I també en circula una altra, d'un cor de vidre trencat per una daga i abraçat per dos braços i dues cames.
Repassem l'última hora en esports. Marc Brau, bona nit.
Bona nit.
Per primer cop després de la final del Mundial hem escoltat el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, en relació al comportament de Luis Rubiales a la final del Mundial i no descarta que el CSD actuï.
En declaracions a l'agència EFE, Miquel Iceta ha advertit a la Federació Espanyola de Futbol que si no pren mesures davant l'actuació de Rubiales serà el CSD qui actuarà, ja que té potestat per fer-ho.
Hubo unas declaraciones del presidente de la Federación Española de Fútbol que el propio presidente del gobierno ha considerado insuficientes. Por lo tanto, han de tomar decisiones. Si no las toma la Federación, lo hará el Consejo Superior de Deportes.
Un Miquel Iceta que ja havia anticipat la seva opinió sobre aquest fet, ara també explica que podria actuar després de l'assemblea de la Federació Espanyola del proper divendres. Aquesta tarda, la principal afectada, Jennifer Hermoso, s'ha posicionat per primera vegada en relació al comportament de Rubiales i el seu petó després de la final del Mundial. La madrilenya ho ha fet amb un comunicat conjunt amb el sindicat majoritari de futbolistes FutPro i la seva agència TMJ i demana que s'actuï amb mesures exemplars per defensar els drets de les jugadores. També el sindicat majoritari de futbolistes i adscrit a la FIFA FIFPro ha a més, un comunicat en el que demana que es prenguin mesures immediates. I, a més, la Lliga F ha presentat aquesta tarda una denúncia davant del CSD sol·licitant la inhabilitació de Luis Rubiales. Tot plegat el dia que hem sabut les afectacions que tindrà la Vuelta a Espanya a Barcelona, on arrenca aquest dissabte. Ho explica Albert Batlle, tinent d'alcalde de Seguretat.
L'afectació de la mobilitat més important que haurà tingut la ciutat de Barcelona, sobretot en la part dels districtes centrals de la ciutat, i, per tant, també un altre missatge de disfrutem de la festa, però en aquesta festa, per descomptat, la mobilitat tindrà uns condicionants molt determinats.
Dissabte no es podrà circular des de les 2 del migdia i fins a les 9 de la nit, a una zona totalment encerclada que anirà des dels districtes de Sant Martí i Sants Montjuïc pels extrems i del carrer Mallorca fins al mar. Una 50 de línies d'autobús quedaran afectades i només es podrà accedir dins aquesta zona amb el metro, que sí que funcionarà amb total normalitat.
Gràcies, Marc. La falta de pluja i les temperatures tan altes d'aquest agost han tornat a fer baixar l'aigua dels pantans a mínims. Els pantans han perdut l'aigua que van recuperar, de fet, amb les pluges de maig i juny, i estan de mitjana per sota del 25% de la seva capacitat. El de Sau, per exemple, a Osona, ha perdut 10 punts en poques setmanes i ara torna a estar per sota del 30%. Tot plegat fa que aquest estiu sigui un estiu especialment mogut per un antic ofici, el de saurí, que són els que saben trobar i marcar pous d'aigua. A aquesta hora ens volem aturar un moment a parlar amb en Martí Sensarri, que ell és saurí i explica que tenen més feina que mai. Bona nit, Martí.
Bona nit.
Quants anys fa que us dediqueu a aquest ofici i com hi vau començar?
És a dir, jo personalment ara deu fer ben bé uns 15 anys, més o menys, que ho estic portant, perquè això és nosaltres som una empresa familiar que fa més de 80 anys que ens dediquem doncs, a això, no? A buscar aigua i a trobar-la. No? És a dir, una cosa és buscar-la i després és trobar-la. Doncs ens dediquem a buscar l'aigua pel mètode saurí i després a trobar-la. I jo fa uns 15 anys que m'hi dedico i això ja ha vingut des del meu avi, des del meu besavi, el meu pare i ara jo.
L'ofici de saurí molts cops s'ha vinculat amb la bruixeria. Pels que no us han vist mai com treballeu, què fa un saurí? Com detecta l'aigua sota terra i quins estris fa servir?
Unes varilles i un pèndol, o fins i tot hi ha gent, com el meu pare, que ho nota, no? És a dir, ell nota l'aigua i ho nota, és el cos que ho nota, no? És a dir, jo, però, sí que vull dir que l'ofici aquest és, per mi, és espectacular i impressionant, no? Però, com sempre dic, el maco no és buscar-la, que també, però el més maco és trobar-la, no? És a dir, jo puc dir que aquí hi ha aigua, però ho puc dir. Però si la trobo, és quan llavors li puc dir al client, veus, aquí hi ha aigua.
Algun cop es falla?
Ah, algun cop es falla. Aquesta és la pregunta més maca, no? És a dir, doncs sí, no t'enganyaré, algun cop es falla. Però què vol dir que es falla? Que no trobes tota l'aigua que havies dit? Que no trobes aigua? No. És a dir, jo no m'he trobat mai en un punt on hi dic que hi hagi aigua, no m'han trobat. Sí que ens hem trobat, doncs a vegades punts on dius aquí hi ha molta aigua, doncs no n'hi ha tanta. Resulta que no està allà ben bé en aquell punt, sinó que està en un altre, i l'has d'anar a buscar més cap allà, més cap aquí, però trobes aigua. És a dir, fallar de dir, ostres, és que m'he liat aquí a fer un pou i no hi ha aigua, això no ens ha passat mai a casa nostra. Mai.
La sequera m'imagino que està fent que us costi una mica més trobar aigua. No sé si ho heu detectat.
Sí, però estem detectant que costa més trobar aigua, però també detectem que allà on hi ha aigua n'hi ha. No? És a dir, perquè si ara hi ha aigua vol dir que n'hi ha. No? És a dir, que estem en un període de sequera i segueix encara havent-hi aigua i realment ens sorprenem de l'aigua que hi hauria d'haver subterràniament en el nostre país. És un país ric en aigua, no tot el país en general, però en molts punts sí, punts que ens sorprenen fins i tot de dir, ostres, vols dir que aquí? I sí, aquí marca, i marca bé, i la trobes. I això és sorprenent. I de moment anem trobant, i realment l'aigua subterrània és un bé que costarà de secar, no? És a dir, però tot va lligat, tot va lligat.
Aquest estiu esteu tenint més feina de l'habitual, més feina que mai?
Ja fa 3 anys que dura aquesta sequera i cada vegada tenim més feina, però nosaltres som una empresa molt petita i anem fent a poc, i un rere l'altre, i fent les coses ben fetes i sense voler córrer, que és el més important.
Qui us demana? Els ajuntaments? Són particulars, professionals del sector agrícola?
Ara mateix ens demana, ara mateix no hi sempre, és a dir, ens demana a tothom, no? des d'ajuntaments fins a particulars, a camps agrícoles, a companyies d'aigua, és a dir, tothom. És a dir, de fet, molta gent està recuperant els pous antics o vol recuperar els pous antics que tenia a les cases, a les finques, és a dir, és un tema molt interessant aquest, intentar recuperar totes les coses antigues que hi havia, perquè, en el fons, en aquell moment van fer aquella masia i hi havia un pou allà, doncs segurament que ara seguiria funcionant, perquè abans les coses es feien amb molt més sentit que no pas ara, sobretot en aquest sentit de buscar l'aigua i tot plegat.
Martí, al principi de la conversa m'ho deies, és un ofici que en el teu cas ha passat de generació en generació, però no sé si queden molts saurins a Catalunya o l'ofici de saurí s'està perdent.
A veure, està clar que l'ofici de saurí s'està perdent, no? El que és feina meva i de la gent de la meva generació, que som joves, de que no es perdi. I només està a les nostres mans perquè això no passi.
Martí Sensarri, gràcies per ser aquest vespre al 9C de RAC1 i fer-nos aquests 5 cèntims d'aquest vell ofici que amb la sequera s'ha tornat a fer visible.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu a tota la gent que exercim aquest ofici i esperem que aviat plogui.
tanquem el nou C que hem fet amb l'equip d'informatius, la Berta Jiménez a la producció i Marc Espejo al control tècnic, amb el comentari final que avui signa Mario Roque. El 17 de febrer del 2019, quan només tenia 24 anys, aquest futbolista va tenir un accident de moto que el va deixar en cadira de rodes, d'un dia per l'altre. En aquesta nova oportunitat que li ha donat la vida, però en Mario diu que no creu en les lamentacions.
Creus realment que la vida et pot canviar en qüestió de segons? En un obrir i tancar ulls, tens un accident de moto per culpa d'una altra persona. En un obrir i tancar ulls, t'intentes aixecar al terra i no pots. En un obrir i tancar ulls, et trobes en un hospital. En un obrir i tancar ulls, la teva família i els teus amics plorant. En un obrir i tancar ulls, la teva vida canvia radicalment sense el teu permís. En un obrir i tancar ulls, te n'adones que només tens una única opció: viure acompanyat d'una cadira de rodes. Tot allò que li donaves importància passa a un segon pla. Les teves metes, somnis i plans de vida es trenquen en un segon. I és just en aquest punt on has d'agafar el timó de la teva vida per encarar-la a bon vent. Aprendre a tornar a viure, a donar-te que et segueixes venent per tu mateix i que la teva vida continua teixint nous projectes de vida i noves il·lusions. Resiliència, fortalesa, perseverança són els grans aliats per superar el dia a dia i recordar-te que la teva essència segueix sent la mateixa independentment de tot allò que ens pugui passar. Mario Roque i García.
No ho sé, amb Montse Martí.